Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Preocupació per l'increment d'estudiants que abandonen els estudis universitaris a les Balears. A la UIB, un 12% dels alumnes els deixen en el primer any i és un dels percentatges més elevats a tot Espanya. Les carreres amb més renúncies són les enginyeries i també algunes titulacions de la Facultat d'Economia i Empresa. I entre les causes hi ha la fugida de talents cap a altres universitats de la península i l'estranger. Montserrat Rodríguez és la vicerectora d'Ordenació i de Política Acadèmica de Grau.
Òbviament és una qüestió que ens preocupa i volem saber per què passa i com podem millorar aquesta experiència i l'acompanyament perquè els estudiants que volen continuar ho puguin fer en les millors condicions.
Tot d'una a detallar amb aquesta informació en aquest dilluns, dia 23 de febrer. Dia en què també destacam que el primer edifici del nou Sant Duret obrirà les portes a finals d'aquest 2026.
Tindrà un centre de salut i un servei d'urgència d'atenció primària. En aquest bloc també hi haurà un hospital de dia dedicat a la geriatria i la rehabilitació. La resta d'edificis es preveu que s'obrin durant el 2027.
La Guàrdia Civil ha detengut a Eivissa un integrant d'una important banda de pirates informàtics.
Es tracta del grup Anonymous Phoenix, que presumptament ha comès atacs informàtics contra institucions espanyoles. La Guàrdia Civil també ha estat tres persones més a diferents punts d'Espanya.
I avui, després d'anys d'endarreriment en les obres, s'inaugurarà oficialment el Parador Nacional de Turisme d'Eivissa.
L'establiment, però, obrirà al públic a partir de dia 10 de març. Abans, el cap de setmana, dels dies 7 i 8, hi haurà jornades de portes obertes per a tothom qui el vulgui visitar.
I just quan es compleixen 4 anys de l'inici de la guerra a Ucraïna, de vers 300 persones es manifestaren ahir a Palma per demanar la fi de la guerra. Cantant cançons tradicionals i envoltats de banderes del país, la comunitat ucraïnesa a Mallorca sorti al carrer per demanar que el conflicte al seu país no s'oblidi.
Tot quan el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha assegurat en una entrevista a la BBC que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, ja ha començat la Tercera Guerra Mundial.
I de la cultura avui destacarem els BAFTA del cinema anglès, uns guardons en què les produccions espanyoles han quedat sense premis.
Cirat d'Oliver Lache, que estava nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa, no se n'ha enduit el guardó, que ha estat per a la Noruega Valor Sentimental. La triomfadora de la nit ha estat, però, una batalla tras otra, que ha aconseguit 6 premis, inclosos el de millor pel·lícula i millor direcció per Paul Thomas Anderson.
I want to say thank you, and I know that there's a bar somewhere. I think we should all go there. It's been a long evening.
Ara es consolida com una de les principals favorites per als Premis Òscar del pròxim 15 de març.
Repassarem el que ha passat en aquests guardons al final d'aquesta primera hora d'informatiu i en els esports. A les 7:35 parlarem del Reial Mallorca, que continuarà en posicions de descens després de caure a Balaïdos. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 2-0 contra el Celta de Vigo en doble de Iago Aspas. El primer va arribar de penal al minut 85 i la sentència al 95 en un contraatac. El Mallorca no va xutar a porteria en tot el partit i és antepenúltim a la classificació. Pel que fa a l'U d'Eivissa, els blaucels varen perdre per la mínima al camp del Terol amb un gol al minut 7 i es troben a 4 punts del descens. I en futbol sala, la Champions, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 7-4 el Riga en el partit d'anada dels quarts de final.
I començam aquest dilluns la setmana amb bon temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui començam la darrera setmana de febrer amb un dilluns de tranquil·litat meteorològica, d'estabilitat i de domini de l'anticicló. En general, esperam moltes estones de sol arreu de l'arxipèlag, però és cert que podríem veure alguns intervals de núvols prims, sobretot durant la primera meitat del dia, que no anuncien cap canvi de temps ni l'arribada de fronts actius a la Mediterrània Occidental. Quant a la força del vent, en conjunt molt fluix, bufant de ponent, de component sud, amb moments de direcció variable i amb una situació marítima molt tranquil·la tot arreu. De fet, les temperatures màximes avui també poden ser fins i tot una miqueta més altes que les d'ahir, amb més registres que podrien arribar a tocar els 22 o els 23 graus, localment els 24. Demà mantindrem aquesta mateixa situació amb la formació de qualque boira. Primera hora del matí, molt de sol i alguns igualsats.
Són ara les 7:04, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Abaussà, Toni Sastre, Caterina Bany, Toni Escanelles i en Cel López. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Preocupació per la taxa d'abandonament a la Universitat de les Balears s'enfila ja prop del 12% en el primer any d'estudis de grau, un dels percentatges més elevats a tot el territori espanyol, segons dades del Ministeri. Parlem d'estudiants de nou ingrés que després d'haver cursat el primer any es despengen del sistema universitari espanyol. Les carreres amb més renúncies són enginyeries, també algunes titulacions de la Facultat d'Economia i d'Empresa, i també crida l'atenció que els joves abandonen més que elles, les universitàries.
Entre les causes d'aquestes desercions prematures, múltiples i alhora ben complexes, hi ha la fugida de talents cap a altres universitats de la península i l'estranger. Així ho constata un estudi de les agències de qualitat universitària. La UIB té uns trets diferencials marcats per la insularitat, semblants a les Illes Canàries, que acaben frenant el nombre de futurs graduats. Montserrat Rodríguez, vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau.
I aquesta és una sortida que, a diferència d'altres comunitats, aquí no queda compensada significativament per l'arribada d'estudiants d'altres territoris, cosa que a altres comunitats autònomes així, això sí que passa.
Es considera que aquest alumnat ha abandonat quan no es torna a matricular en els mateixos estudis ni tampoc en graus diferents, tant a la universitat com en qualsevol altre del territori espanyol durant els dos cursos següents. En el Consell d'Estudiants de la UIB, el seu president, Guillem Coll, desvincula l'abandonament dels universitaris amb una insatisfacció envers els estudis.
Descartant que sigui baixa qualitat dels estudis o insatisfacció general la que fa que se'n vagin. Per altra banda, també tenim gent que comença aquí, se matricula a Biologia o a Farmàcia o allà on sigui, o a Filologia, i després li donen plaça a una altra universitat i amb la qual se'n va.
Davant la preocupació del rectorat per aquestes desercions prematures, la UIB té en marxa un pla estratègic que pretén identificar-ne les causes principals. La universitat ha identificat ja algunes de les causes d'aquest abandonament dels estudis.
A Ses Illes passa just el contrari. Quan baixa la renda, moltes persones el que fan és prioritzar incorporar-se en el mercat laboral. Efectivament, com bé comentàvem, tenim una taxa d'ocupació molt alta.
La majoria d'alumnat que deixa el sistema universitari i combinava estudis i feina. D'altres s'havien matriculat a uns estudis que no s'ajusten a les expectatives. I perquè la manca de recursos econòmics no sigui un entrebanc per entrar a la universitat, el Consell d'Estudiants defensa que la clau és que govern i rectorat engreixin les beques.
La realitat és que la matrícula doneres una part del cost. Tu pagues la matrícula, però després has de poder-te mantenir fent feina a temps parcial o menys hores per poder assistir a classe. Això té mala ferida, però des de la universitat sí que és vera que nosaltres percebem i lluitam per aquesta sensibilitat de que els factors econòmics, si més no podem eliminar-los, afectin el menys possible les possibilitats dels estudiants.
El Consell d'Estudiants també reclama que la UIB difongui en detall, encara més del que ho fa, les complexitats i sortides laborals de cada un dels estudis. També es treballa en ampliar el servei d'orientació i d'assessoria amb itineraris especialitzats, a més de les jornades de portes obertes.
I ja hi ha data per veure acabat. El nou Sant Duret, el primer edifici, obrirà les portes a final d'enguany i tindrà un centre de salut i un servei d'urgència d'atenció primària. En aquest bloc també hi haurà un hospital de dia dedicat a geriatria i a rehabilitació. La resta d'edificis es preveu que obrin durant el 2027. Segons el Servei de Salut, al nou Sant Duret hi haurà 240 llits i faran feina més d'un centenar d'infermeres, també un centenar de tècnics auxiliars d'infermeria i una vintena de metges, a més d'altres professionals. Es tracta d'una infraestructura necessària per fer front a l'envelliment poblacional en vista als pròxims anys. Carme Moreno.
S'estima que l'any 2035 el 20% de la població balear tindrà més de 65 anys. L'augment de l'envelliment suposa reptes pel sistema sociosanitari, ja que haurà d'atendre més pacients crònics complexos, que fa 3 anys representaven entre el 4 i el 5% de la població. La subdirectora de Cronicitat, Estefania Serratusell, explica a Iveta Ràdio que la nova infraestructura sanitària ajudarà a drenar la pressió assistencial que cada parell de mesos pateix l'hospital de referència Son Espases. El nou Son Dureta també serà un recurs per als pacients de la resta de les illes.
moltes persones que a lo millor ara mateix estan ocupant un llit d'hospital d'aguts a zones passes, per exemple, perquè no poden retornar al domicili, perquè a lo millor necessiten una rehabilitació o no poden a lo millor ara mateix pues, pujar les escales per arribar a la seva casa, i això a vegades fa que s'allargui l'estada, pues, podrà anar a Sondureta i alliberar el llit de zones passes.
Serra Tosell assenyala també que l'objectiu del nou Sondureta és anar més enllà del que és un hospital d'aguts i fomentarà l'autonomia dels malalts crònics i persones grans. A més, hi haurà atenció de cures pal·liatives.
Perquè la ciutadania guanyi un model doncs, més humà, més segur, més eficient, a més que se recuperi la funció de les persones grans i les persones amb malalties cròniques, que en principi puguin estar el major temps possible en el seu domicili, que, bueno, que es pugui reduir els ingressos als hospitals d'aguts innecessaris i que estiguin en la major qualitat de vida.
L'any que ve s'obriran dos nous blocs d'edificis que es convertiran en plantes d'hospitalització per pacients crònics. Els tres edificis que s'obriran entre el 2026 i el 2027 formen part del conegut com a edifici B. Les obres de l'edifici A encara no s'han iniciat i formen part d'una segona fase. El cost estimat de les obres del nou Sondureta és de més de 178 milions d'euros.
I en només dues setmanes el govern ha fet 200 valoracions de discapacitat, quan en alguns casos el retard era d'anys. Aquest és el balanç del nou servei que l'executiu ha posat en marxa en col·laboració amb Sant Joan de Déu per reduir la llista d'espera. La valoració és un procés clau perquè determina el grau de discapacitat i també l'accés a prestacions i a serveis.
Aquest procés no només consisteix en una sola entrevista, i intervenen diferents professionals de psicologia, treball social i equip tècnic que analitzen la situació funcional, social i mèdica de cada cas. Xisca Massip és la coordinadora del servei al centre.
Passar per aquest procés suposa un reconeixement en aquesta situació de salut que té aquesta persona. I això implica que poden obtenir certs beneficis, ja sigui pues, per accedir a serveis especialitzats que atenen aquestes patologies que aquesta persona té, beneficis fiscals, targeta de mobilitat reduïda...
Tot això forma part del conveni de 2,3 milions d'euros signat pel govern amb Sant Joan de Déu. Es preveu que els centres de Palma i Inques facin unes 14.000 valoracions en dos anys, que se sumaran a les més de 7.000 que també farà l'empresa Emotional Technologies, adjudicatària d'un altre contracte. Maria Castro és la directora general d'Atenció a la Dependència.
Llavors això contribuirà moltíssim a reduir la llista d'espera. Nosaltres en tenim una entrada al voltant d'entre 1.300 sol·licituds cada mes, i això ja que minvat la llista d'espera acumulada, més donar sortida a les noves sol·licituds que ens estan arribant.
Un reforç extraordinari per accelerar expedients i donar resposta a les milers de persones que feia mesos que esperaven.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I la Guàrdia Civil ha detengut els quatre integrants d'una important banda de pirates informàtics, un d'ells a Eivissa. Es tracta del grup Anonymous Phoenix, que presumptament ha comès atacs informàtics contra institucions espanyoles.
Els agents consideren que estan vinculats amb el grup internacional Anonymous. Haurien començat l'activitat l'abril del 2023, però varen intensificar les operacions després de la Dana de València, amb gran incidència en les xarxes socials X i Telegram. També realitzaven atacs de denegació, que consisteix en saturar un sistema de servei digital amb un volum anormal de peticions i deixar-lo fora de servei temporalment. Álvaro Gallardo és el portaveu de la Guàrdia Civil.
Durante el año pasado fueron detenidos el administrador y el moderador del grupo y hace unos días sus dos integrantes más activos. Estos hackers alcanzaron su punto de máxima actividad a partir de la Dana de Valencia, cuando atacaron varias webs de la administración pública justificándolo como que eran los responsables de la tragedia.
Els seus perfils a les xarxes socials han estat intervinguts judicialment i tancats.
I la policia local de Palma ha fixat aquest diumenge una patrulla permanent per vigilar l'accés al recinte de l'antiga presó de Palma, on aquest diumenge hi ha hagut dos incendis nous. Això sí, han estat de menor dimensió que el de la matinada de divendres a dissabte, que va causar gran alarma i en què quatre persones varen quedar atrapades pel fum.
Ja són cinc els focs que s'han originat a les instal·lacions ocupades com a infrahabitatge per un centenar llarg llarg de persones en poc més d'una setmana. El darrer dels focs va ser ahir capvespre passades les 6 i l'anterior, poc després de la mitjanit de dissabte a diumenge. L'acumulació de fems facilita la propagació de les flames. Els veïnats insisteixen a reclamar una solució o una ocupació de les antigues instal·lacions que, diuen, implica molèsties i inseguretat per a ells.
I cercant una persona gran desapareguda a Porreres, va sortir a passejar ahir, anava dinat i no va tornar a casa seva. Va ser llavors quan varen botar les alarmes i es va iniciar un dispositiu de recerca a les 9:30 de la nit.
Durant les tasques que s'han allargat fins a les 4 de la matinada, els bombers de Mallorca, també la Guàrdia Civil i Protecció Civil han inspeccionat diverses zones considerades de major probabilitat, és a dir, llocs on podria ser. Ara bé, no s'ha trobat i està previst que la recerca es reprengui a les 8 d'avui de matí.
Ara són les 7:15.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem parlant d'habitatges. El catàleg de lloguer gairebé s'ha exhaurit a les Balears, segons asseguren les immobiliàries. Expliquen que pràcticament no queda estoc disponible per oferir. En gestionen entre 1 i 5 mensuals i s'ha creat un desequilibri entre l'oferta i la demanda, cosa que dispara els preus.
I un dels factors nous que causa aquesta mancança és la reducció de la rotació dels lloguers, que allarguen els contractes més enllà dels 5 anys, quan abans eren de 2. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears, José Miguel Artieda, explica en declaracions a l'agència Europa Press que després de la pandèmia moltes immobiliàries es varen sumar al negoci de lloguer per l'increment de demanda, però ara no hi ha disponibilitat per a totes.
Que a lo mejor son de 1 a 5, como mucho, alquileres al mes que les dura en el mercado poco tiempo si está a precio. Si está elevado, pues se hace muy difícil y a lo mejor tarda un mes en alquilarse.
Segons els càlculs dels professionals, els portals immobiliaris tenen uns 4.000 anuncis de lloguers a les Balears, dels quals més d'un 30% estan repetits. Això suposa que, en realitat, hi ha poc més d'un miler d'habitatges disponibles a tot l'arxipèlag. S'inclou el lloguer de temporada, que està guanyant pes enfront del tradicional i de llarga durada, que queda reduït a la mínima expressió. És el president de l'Associació Balear Immobiliària Nacional y internacional, Daniel Arenas.
Online prácticamente no tenemos nada, pues nos envían, pues o nos llaman o nos envían un mail solicitando, pues mira, nos venimos a vivir a Mallorca o y necesitamos este tipo de vivienda. Lo que pasa es que, por desgracia, no podemos ofrecerles alternativas porque es que no, prácticamente no disponemos de stock.
Els experts immobiliaris també detallen que existeix un parc d'habitatges, especialment a Palma, que no surten al mercat perquè necessiten unes reformes que els propietaris no poden assumir.
Mentrestant, els arquitectes demanen incentius fiscals per als promotors que vulguin fer habitatge assequible per a residents a Eivissa i a Formentera. Asseguren que els elevats preus del sòl i de la construcció fan que no surtin als comptes, Clàudia Roig.
Els PRE, els projectes residencials estratègics, són la figura creada pel govern per fomentar la construcció d'habitatges a preu limitat i de protecció pública per a residents a sòls urbans, urbanitzables i àrees de transició, una mesura que ha rebut crítiques pel seu impacte ambiental. El president de la demarcació de Pitiusa del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva, la veu positiva, però diu que per ara no ha generat interès a Eivissa i Formentera.
La sella d'Eivissa i Formentera no se n'ha fet cap. Queden 6 mesos per poder acollir-se a ella, a menys si algun valent s'anima i s'hi presenta. Al final tenim sols aquí a Vila, Can Missa, que són rústics, que podrien entrar en aquestes àrees de transició. Allà sols a Sant Jordi, Sant Josep, a Sant Eulàli.
I a terrenys el problema són els elevats preus.
El preu de construcció de sortida més baix, que estem parlant d'un 2.500 euros, que és pràcticament ja el preu de venda d'un VPO. Per tant, si li hem d'afegir el preu del terreny, més el preu d'urbanitzacions, més els beneficis, els números no surten.
Els arquitectes plantegen una solució, donar incentius fiscals als promotors.
Si hi ha qualsevol tipus de benefici fiscal per a aquelles promotores que s'atrevesquin a d'un davant d'aquest tipus de vivenda. Si has de fer una vivenda on ja de sortida quasi estaràs perdent prop de 500, 1.000 euros per metre quadrat, no hi haurà ningú que vulgui desenvolupar.
Confien que abans de juliol, quan acaba el termini, hi hagi propietaris interessats.
I també per l'increment dels costos, els constructors reiteren la necessitat d'actualitzar i d'incrementar els preus de la licitació d'obra pública. L'any passat, a les Balears, varen quedar deserts 66 projectes.
La directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, diu que els preus dels materials s'han estabilitzat i que, per tant, ja no hi ha excusa per treure projectes. Molts, molt per davall del preu de mercat. Declaracions a la Gran Vida.
La principal causa és que encara aquests projectes no es fan en els preus del mercat, no? O bé, perquè tinc un pressupost ajustat i això és el que puc gastar en aquest projecte en concret i vaig a veure si va bé, no? O perquè igual són projectes que s'han elaborat fa temps i que no han tingut aquesta revisió i, aquesta comprovació de veure si encara s'ajusten en el mercat.
També demana que els terminis d'execució siguin més llargs i realistes. Verger posa com a exemple la gran quantitat de dies que s'han perdut en els darrers dos mesos a causa del mal temps, amb el retard a les obres que això significa.
I atenció, perquè avui, després d'anys d'espera i d'endarreriment en les obres, inaugurarà oficialment el Parador Nacional de Turisme d'Eivissa, localitzat a Dalvila. Serà un acte que començarà a les 11 i que comptarà amb la presència, entre d'altres autoritats estatals i locals, del ministre de Turisme, Jordi Arau, i de la presidenta de Paradores, l'exministre de Transports, Raquel Sánchez.
S'inaugura, però encara no s'obri el públic. Serà a partir de les 10 de març que les 41 habitacions que té estaran disponibles per als clients. Abans, el cap de setmana del 7 i el 8 de març, hi haurà jornades obertes per a tothom qui el vulgui visitar. El batlle de la ciutat, Rafa Triguero, ha fet públic un escrit en què diu que la inauguració marcarà un abans i després per a Eivissa i que espera que sigui un espai obert a la ciutadania amb més iniciatives per atreure els veïnats i residents després de l'obertura.
I tot quan els quiosques de platja de Formentera han tornat a obrir portes després d'un mes d'inactivitat, un mes durant el qual haurien d'haver desmuntat les instal·lacions, però només un dels 8 bars ha retirat l'estructura. Tot això mentre el govern amenaça de retirar les concessions per incomplir la normativa. Regina Mayans.
És el segon any que els quiosquets de Formentera es neguen a desmuntar les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer, tal com marquen els plecs de condicions. En comptes d'això i en compensació, han decidit romandre tancats durant aquest període. Ho explica Lucas Ana, del quiosquet Carai.
Estava cerrado un mes de nada, estava cerrado todo el quiosco. Nosotros, claro, nos ha desmontado los quioscos, estava tot així com lo mira.
Aquest cap de setmana, en reobert, sentim a Mimo Banji, del quiosquet Nu.
Allora, hem passat un invierno con mucho viento, infatti il mese di gennaio è stato un mese terribile e ora che avremo in questo weekend finalmente pare che il sol ci fa passare una buona giornata.
El sol que lluita aquests dies ha animat molts a apropar-s'hi.
Llevamos mucho tiempo ya con mal tiempo, llevamos desde diciembre y teníamos un montón de ganas de que abrieran para disfrutar un poco del sol, del mar, de la costa en general.
Sí, después del mes y pico que llevamos, que ha coincidido el mal tiempo con todo cerrado, la verdad es que este fin de semana se agradece.
Ha sido una sorpresa, hemos llegado, lo hemos visto abierto y me comentaba que era el primer fin de semana que abrían.
El quiosquet Bartolo ha estat l'únic dels 8 que ha complit amb el desmuntatge i aquests dies es troba encara inoperatiu. L'any passat, cap dels 8 bars va desmuntar i el Consell de Formentera els va imposar una sanció molt greu. Aquest any se'n preveuen de noves, mentre que el govern ja té en marxa un procés de caducitat de les concessions precisament per irregularitats com aquesta.
En clau laboral, el Ministeri de Funció Pública aprovarà aquest mes de març la jornada de 35 hores setmanals per als treballadors de l'Administració General de l'Estat. Aquesta mesura afectarà 250.000 persones a tot el país. És una xifra que a les Balears se situa al voltant del 10.000 treballadors. Els sindicats valoren l'acord de manera positiva, mentre que la patronal tem que pugui tenir conseqüències negatives per al sector privat.
La reducció de jornada s'ha acordat aquesta setmana en la reunió de la Comissió Tècnica Permanent de la Mesa General de Negociació, el pas previ a l'aprovació definitiva. Tot i la satisfacció, els sindicats consideren que hauria d'haver arribat fa anys. Milagros Dorronzoro és la presidenta del sector d'Administració General de l'Estat del CESIF.
ya era hora. El que no estuviera establecida ya la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado no era más que una falta de voluntad por parte de la Administración, porque desde ese acuerdo del 2018 ya se establecía esa posibilidad y ha habido que pelearlo mucho hasta que la Administración adquiera ese compromiso y por fin vaya a ser un hecho ahora que se pueda aplicar esta jornada de 35 horas.
Per part seva, la PIMEM es mostra crítica en la reducció de jornada dels funcionaris i veu inassumible que es pugui estendre al sector privat. Consideren que les petites empreses no ho poden assumir i critiquen que es parli només de millores laborals i no de la necessitat d'augmentar la productivitat. Jordi Mora n'és el president.
Són dos elements de la mateixa balança, productivitat i condicions laborals. El que no podem fer és només parlar d'una i oblidar-nos de l'altra, que és el que sembla que habitualment fan molt els polítics i els sindicats també.
Amb tot, el debat sobre la durada de la jornada setmanal continua a damunt la taula.
I són ara les 7:25. Canviem de qüestió. Milers de persones sense permís oficial de residència a les Illes esperen la publicació del Reial Decret de Regularització del Govern Central per poder aconseguir-lo. Mentrestant, demanen preus més econòmics pels advocats que han de contractar, alguns dels quals diuen ja han fet rebaixa.
Actualment, el Departament d'Estrangeria de les Balears té prop d'11.000 expedients d'arrelament laboral sol·licitats per migrants que es beneficiaran de la regularització. Juliana Andrade fa 4 anys que viu a Mallorca i ja ha resolt la seva situació, però està pendent ara de la de la seva mare.
Para mi madre sí me gustaría porque lleva 2 años acá, entonces para ella es un poco complicado para un contrato. Entonces, pues, me encantaría que sí, que ojalá que sea así.
L'any passat, la Creu Roja va atendre 600 persones que demanaren asil a les Balears. Aquesta sol·licitud de protecció internacional també els fa candidats a la regularització, una mesura extraordinària sobre la qual encara sobrevola la incertesa. Maria Tugores és l'advocada de l'ONG.
Venen usuaris a demanar informació perquè reben informació per totes bandes i necessiten com algú que els assessori.
La Federació d'Associacions d'Estrangers alerta de la vulnerabilitat econòmica dels migrants no regularitzats i en aquest sentit s'han posat en contacte amb el Col·legi d'Advocats per demanar-los tarifes més assequibles dels professionals. Isabel Oviedo és la presidenta.
Se pidió de que se revise los honorarios de abogados para que no haya ese abuso masivo.
El Col·legi d'Advocats no es vol manifestar fins que es publiqui el decret de regularització. Mentrestant, alguns despatxos d'advocats com aquest ja hi fan feina. Adolfo Fernández és advocat d'Atsis.
Los precios son libres. Nosotros, en este caso, venimos facturando unos 700 euros de media de una regularización ordinaria. Hemos reducido el coste. Ahora mismo el coste son 490 euros.
L'origen de la regularització massiva de persones sense permís de residència a Espanya és la iniciativa legislativa popular que va recollir més de 500.000 de firmes, de les quals 10.000 venien de les Illes. D'això fa més de 3 anys. És un procés que ha tingut lloc 6 vegades a l'Estat espanyol.
Manquen 3 minuts per arribar a les 7:30. Llegim el que destaca la premsa avui, les portades dels diaris, i comença, Antoni, per les Balears, que és el més destacat avui.
Idò, començàvem amb Última Hora, que destaca en portada que les Balears és el territori amb més imposts per compra de mansions. Tampoc podia faltar en aquest cas, en petit això sí, la celebració de l'any nou xinès a la barriada de Pere Grau, a Palma, que va donar la benvinguda, com dèiem, en aquest any del cavall de foc. Diari de Mallorca dona més pes a aquesta informació a la seva primera plana, amb una foto més grossa, i també dona una xifra, el robatori amb violència a Mallorca es disparen en un 19% en un any. Pel que fa als digitals, l'Ara Balear es titula en relació amb el turisme, assegura que per una banda el Consell de Mallorca parla de contenció turística, mentre que per l'altra Llorenç Galmés impulsa noves rutes aèries i obre nous mercats. Mallorca Diario destaca que l'Ajuntament de Manacor renuncia a una subvenció per fomentar el català, i OK Diario obre amb una informació d'agricultura, assegura que la nova llei agrària farà que els agricultors tinguin prioritat en els repartiments de mercats i fires. Anant ja cap a les Pitiuses, Diario d'Eivissa i Periódico d'Eivissa, en aquest cas, informen tot dos sobre la inauguració de l'esperat parador d'Eivissa, un hotel públic que s'inaugurarà avui precisament amb la visita del ministre de Turisme Jordi Arau, mentre que el Menorca obre també en turisme, en aquest cas, però amb la retirada de més de 260 cases de lloguer vacacional que s'han fet a l'illa.
I a la premsa estatal avui hi ha titulars molt diversos.
És així, per exemple, El País destaca que el papa Lleó XIV va advertir advertir a la Conferència Episcopal Espanyola de l'auge de l'extrema dreta a Espanya. Pel que fa a El Mundo, obre en política, en aquest cas, amb les eleccions a Castella i Lleó. Serien les terceres que es duen a terme en poc temps a les autonomies. Assegura el diari que el Partit Popular puja pel centre en aquesta comunitat, mentre que Vox retrocedeix, en aquest cas, i que el PSOE evitaria d'aquesta manera una altra dalt a baix perquè se situa com a segona força amb un percentatge bastant semblant. La Vanguardia diu que la producció de cotxes a Europa es recupera sobretot pels elèctrics i pels cotxes que arriben des de la Xina. I, en canvi, l'ABC, que tanca aquest repàs dels titulars dels diaris editats a l'Estat, ho fa amb una informació internacional, parla de la mort del narcotraficant El Mencho, una mort que es va produir després d'un operatiu militar que va provocar una certa violència al país de Mèxic.
Hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Preocupació per l'increment d'estudiants que abandonen els estudis universitaris a les Balears. A la UIB, un 12% dels alumnes els deixen en el primer any i és un dels percentatges més elevats a tot Espanya.
Entre les causes hi ha la fugida de talents cap a altres universitats de la península i l'estranger. Montserrat Rodríguez és la vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau.
Òbviament és una qüestió que ens preocupa, i volem saber per què passa i com podem millorar aquesta experiència i l'acompanyament perquè els estudiants que volen continuar ho puguin fer en les millors condicions.
Les carreres amb més renúncies són les enginyeries i també algunes titulacions de la Facultat d'Economia i Empresa.
I el primer edifici del nou Son Durat obrirà les portes a finals d'aquest 2026.
Tindrà un centre de salut i un servei d'urgència d'atenció primària. En aquest bloc també hi haurà un hospital de dia dedicat a la geriatria i la rehabilitació. La resta d'edificis es preveu que s'obrin durant el 2027.
I la Guàrdia Civil ha detengut a Eivissa un integrant d'una important banda de pirates informàtics.
Es tracta del grup Anonymous Phoenix, que presumptament ha comès atacs informàtics contra institucions espanyoles. La Guàrdia Civil ha arrestat 3 persones més a diferents punts d'Espanya.
I avui, després d'anys d'endarreriment en les obres, s'inaugurarà oficialment el Parador Nacional de Turisme d'Eivissa.
L'establiment, però, obrirà al públic a partir de dia 10 de març. Abans, al cap de setmana, dels dies 7 i 8, hi haurà jornades de portes obertes per a tothom qui el vulgui visitar.
També els quiosques de platja de Formentera han tornat a obrir portes després d'un mes d'inactivitat.
Un mes durant el qual haurien d'haver desmuntat les instal·lacions, però només un dels 8 bars ha retirat tota l'estructura. Tot això mentre que el govern amenaça de retirar les concessions per incomplir la normativa que els obliga a desmuntar entre el 15 de gener i el 15 de febrer.
I aquesta setmana es compleixen 4 anys de l'inici de la guerra a Ucraïna i per això devers 300 persones es manifestaren ahir a Palma per demanar la fi del conflicte. Cantant cançons tradicionals i envoltats de banderes del país, la comunitat ucraïnesa a Mallorca sortia al carrer per demanar que el conflicte al seu país no s'oblidi.
Tot quan el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha assegurat en una entrevista a la BBC que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, ja ha començat la Tercera Guerra Mundial.
I aquí a les Illes, el programa Iberrelleu del govern ha atès més de 300 interessats a cedir o comprar un negoci que ja està en funcionament. Avui a l'Informatiu Matí coneixerem els testimonis de 2 comerços històrics de Palma que cerquen algú que se'n faci càrrec.
Botigues rendibles que donen beneficis però que tenen dificultats per trobar relleu. Un d'ells és la merceria La Veneciana.
Les persones que venen darrere agafen altres camins i això fan.
I l'altra, la carnisseria, és Fortí, tot un referent per aquest barri.
Al principi la va agafar per el meu fill o el Messi s'ho apuntaven, però ha estat que no. I bueno, i la veritat és que em va costar bastant aixecar-la i ara que està beníssim, pues, jo he arribat a l'edat de jubilar-me.
D'aquí uns minuts escoltarem més detalls de les seves històries.
I de la cultura avui destacarem els BAFTA del cinema anglès, uns guardons en què les produccions espanyoles han quedat sense premi.
Cirat d'Oliver Lache, que estava nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa, no se n'ha enduit el guardó, que ha estat per a la noruega Valor Sentimental. La triomfadora de la nit ha estat, però, una batalla tras otra, que ha aconseguit 6 premis, inclosos millor pel·lícula i millor direcció per a Paul Thomas Anderson. D'aquesta manera es consolida com una de les principals favorites per als Premis Òscar del pròxim 15 de març.
I pel que fa al temps, avui comencem una setmana que es preveu marcada per la presència del sol. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, començàvem la setmana amb un dilluns d'estabilitat meteorològica, ambient assolellat a tot arreu amb permís d'algunes boires que ràpidament s'han desveït i el pas d'alguns intervals de núvols prims, sobretot durant la primera meitat del dia. Quant a la temperatura, avui les màximes poden ser fins i tot una mica més altes que les d'ahir en registres propers als 20, 22, fins i tot es podrien superar els 23, puntualment als 24 graus a punts de l'interior de Mallorca. El vent bufarà fluix, en alguns moments de direcció variable, amb una situació marítima molt tranquil·la. En general, mar encalmada, qual cargol puntual de marejol. Demà mantindrem aquesta situació amb la formació d'alguns pans de boira a primera hora, però amb molt de sol durant el dia.
Informatiu matí. Esports.
I segons ara per les 7:35 ens atem als esports i avui parlant del Reial Mallorca, que continuarà en posicions de descens després de caure balaïdos. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre per 2-0 contra el Celta i tornen de Vigo sense els punts que tant necessitaven per a sortir del descens. Iago Aspas, entrant des de la banqueta, va decidir el partit en dos gols, un d'ells de penal al minut 85 i la sentència al 95. Escoltem el tècnic mallorquinista parlant del partit.
Que estoy muy descontento, sobre todo con el trabajo que hemos hecho con balón, ¿no? Porque creo que hemos amenazado poco, hemos intimidado muy poco y en primera división para sacar un buen resultado hay que hacer más en ataque.
El Mallorca no va xutar a porteria en tot el partit i en 13 jornades a domicili només ha aconseguit 5 punts de 39 possibles.
Para ganar fuera de casa tienes que estar bien defensivamente y en ataque tienes que amenazar. Y hoy creo que defensivamente hemos hecho un buen trabajo en general, pero a nivel ofensivo hemos estado muy justos. Entonces creo que necesitamos también dar un paso al frente fuera de casa, porque lo que he dicho antes, ¿no? Ahora cada partido es una oportunidad, nos quedan cada vez menos partidos y no podemos pensar que los de casa sí, los de fuera no. Todos tienen que ser una oportunidad para poder sumar.
Amb aquesta derrota, els d'Arrasate continuen a la zona vermella de la classificació amb 24 punts després de 25 jornades. I pel que fa als altres resultats d'ahir de la primera divisió, Getafe 0, Sevilla 1, Barça 3, Llevant 0 i Villarreal 2, València 1. A la primera federació, l'U d'Eivissa va perdre per 1-0 ahir al camp del Terol. Una nova derrota, la tercera consecutiva fora de casa, que segueix acostant el conjunt de Miguel Álvarez a les posicions de descens. Escolta Manu Pedreno, jugador de l'UD.
Sabíamos lo que veníamos. Era un equipo que aquí en casa juegan muy directo, le está yendo bien y bueno, hemos tenido un pequeño error en la primera parte que nos ha condenado.
A la segona federació, el Poblense conserva el lideratge per un gol de diferència. Malgrat l'empat a 0 a casa amb l'Atleti Balears i la derrota de la Societat Esportiva Eivissa per 1-3 contra el Sant Andreu, el conjunt poblè continua líder del grup empatat a punts amb els catalans. Òscar Troya, l'entrenador del Poblense, ha valorat el partit.
O sea, me quedo conforme con el punto por el partido, no por la clasificación. Al final yo creo que el partido ha sido muy disputado, muy igualado. Creo que ellos fueron mejores que nosotros en la primera parte. Y bueno, yo creo que ninguno de los dos penalizó al otro en los momentos que fueron superiores ellos, y el empate para mí es justo, no sé qué pensáis vosotros.
I a Sa Plana, dura derrota d'un Andratx que s'enfonsa a la zona baixa de la classificació. L'1-2 final li dona forces a un Porreres que ho té molt difícil per salvar-se del descens. Tot i amb el triomf d'ahir, el conjunt porrerenc continua penúltim amb 20 punts, 3 manco que l'Andratx. Escoltam l'entrenador del Porreres, Jaume Mut.
Però sobretot per sumar 3 punts i que m'ho mantengui dins la categoria amb opcions, perquè jo crec que ja ho havia dit durant la setmana, si avui no aconseguien la victòria era pràcticament impossible.
En futbol sala, la Champions, victòria de l'Illes Balears Palma Futsal per 7-4 contra el Riga en el partit d'anada dels quarts de final. El conjunt mallorquí se'n va anar al descans amb un avantatge de 5 gols i fins i tot va arribar a posar el 6-0 al marcador. Però a la segona part, 4 gols dels letons varen deixar un ambient més fred del que es podria preveure a Somos. És Antonio Vadillo, entrenador del Palma.
Hay gente que nos equivocamos lo que necesitamos, lo que requiere el partido y no puede ser un partido haber ganado con cierta ventaja y al final nos vamos 7-4, pues una ventaja de 3 goles, pero así como ha ido el partido, pues ahora tenemos más sabor de boca. Nos han recortado en goles, en unas desconexiones que no podemos tener, ¿no?
I en bàsquet, el Madrid de Sergi Llull es queda sense títol. El Baskonia és el nou campió de la Copa del Rei després d'una final molt ajustada en resultat final de 89-100. Els blancs van començar molt bé el partit, agafant avantatge al rival amb un triple destacat de Sergi Llull. Però al darrer quart, el Madrid va pagar molt cares algunes errades i els de Vitoria, Luwawu, com a jugador del partit, se'n va dur el títol cap a casa.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Passen 40 minuts de les 7 del matí, moment ara per sortir a l'exterior. Poques setmanes perquè hotels i establiments turístics obren portes, s'acceleren els fòrums per posar en contacte empreses i aspirants, ocupar algun dels llocs de feina. Inca ho va oferir la setmana passada prop de 800 llocs de feina a la tercera fira d'ocupació i Palma es prepara per la segona setmana d'ocupació amb les entrevistes de feina que comencen a les 9 del matí. S'hi ofereixen més de 1.200 oportunitats laborals. Anem en directe a la seu de Palma Activa. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, idò, aquí tot a punt, ja al carrer Socors 22, en ple centre, en nucli històric de ciutat, per acollir això que deies, una cita que ja és ben imprescindible per les persones que cerquen feina. I dic una cita assenyalada, perquè heu de pensar que la darrera setmana hi han passat més de 700 aspirants per aquí, per Palma Activa, cercant feina. És una cita, per tant, en el calendari, perquè s'entrevisten directament amb els equips de recursos humans d'aquestes empreses participants. És a dir, és un cara a cara i no pas és una cita online, perquè hi és molt més arriscat quan és un cara a cara, perquè mostren la part més humana, també més professional, d'aquests futurs aspirants. Ja m'acompanya per parlar-ne la gerent de Palma Activa, Carme Aguiló. Molt bon dia.
Què tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Caterina?
Primer de tot, li voldria demanar quins perfils de treballadors reclamen més aquestes empreses que s'han escrit en aquesta edició de Palma Activa.
Nosotros tenemos este año, como siempre, el mundo de la hostelería y el turismo. Tenemos también comercio y ventas. Y este año también nos hemos dado cuenta de que la logística y el transporte también forman parte de las necesidades de contratación. Mucha administración y atención al cliente en distintas áreas, mantenimiento, servicios técnicos y sanidad y servicios sociales. Con lo cual, tenemos un amplio abanico de áreas en las que la gente se puede venir a inscribir para tener ofertas de trabajo.
Així és, per tant, ja heu escoltat un ampli ventall de possibilitats, sobretot predomina el sector turístic en aquest cas. Aquest volum d'ofertes, senyora Aguiló, suposa un increment respecte d'edicions anteriors?
En volumen de ofertas de trabajo, sí. Estamos muy contentos porque a pesar de ser este año el mes del empleo de 5 semanas y el año pasado ser de 6, casi 7, el número de ofertas laborales ha aumentado. No es así el número de empresas, ya que no dábamos cabida a más, han sido 36 en esta edición, pero el número de ofertas, que han sido 1.253, pues han aumentado con respecto al año pasado.
Han incrementat, per tant, ja ho escoltau, aquest nombre d'ofertes. Quines recomanacions, ja en qüestió més pràctiques, faríeu als aspirants? Com s'han de preparar? Quina documentació han de portar?
Pues lo primero que tienen que hacer es un currículum donde demuestren sus habilidades, su pasado laboral y donde, además de la entrevista, puedan demostrar todo aquello que pueden aportar a la empresa. Además, una vestimenta correcta, sobre todo una actitud positiva y de ganas, de demostrar las ganas de empleo, porque si me permites decir que lo que tú has comentado antes es muy importante. El cara a cara con el Departamento de Recursos Humanos es una oportunidad que no todo el mundo tiene. La gente envía un currículum a puerta fría y en este caso se conocen ambas partes y puedes dar la mejor versión de ti en esta entrevista. Entonces, les recomiendo que se lo preparen. Todas aquellas personas que no tengan ese currículum o que tengan dificultad a la hora de hacer frente a una entrevista de trabajo, en Palmactiva tenemos un servicio impresionante de orientación en el cual nosotros podemos ayudarles a prepararse para esta entrevista o para cualquier necesidad formativa que tengan, incluso cómo vestir para una entrevista de trabajo. Lo que sí es imprescindible y obligatorio es que se inscriban en cada una de las empresas a las cuales quieren optar a un puesto de trabajo, porque vamos con lista de admitidos. Entonces es importante.
Ja, per acabar, quin percentatge d'aquestes entrevistes solen acabar en contractació efectiva, més o manco?
Pues esto sí que depende mucho de la edición. Tenemos un porcentaje bastante considerable y positivo de gente con una experiencia que o bien quiere cambiar de entorno laboral o quiere mejorarlo, o está en una situación de desempleo por circunstancias X, pero ya tienen experiencia. Entonces, esta gente normalmente encuentra trabajo a la primera. Otros, sin embargo, están en una situación prelaboral y depende del porcentaje, entran unos u otros.
Per tant, ja ho escoltau, depèn d'aquest percentatge, depèn també de la preparació del currículum que tenen tots aquests aspirants aquí a Odeixant Companys, al carrer Socors 22, a punt de començar aquesta nova edició de la Setmana Laboral de Palma Activa. Aquí s'esperen ja molts aspirants, tothom està preparat per aquest cara a cara que arribarà a partir de les 9 del matí.
Gràcies, Caterina. 7 i 46 minuts. Continuem ara precisament parlant de comerços. I en concret, vos parlem del programa de relleu empresarial del govern Cates, des que es va posar en marxa ara fa 2 anys més de 300 persones interessades en cedir o comprar un negoci que ja està en funcionament. Du per nom i ve relleu i ha pogut tancar alguns acords, segons explica la gerent de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado.
Nosotros acompañamos a las empresas en todo el proceso, desde una valoración hasta la parte jurídica de llegar a acuerdos. De hecho, lo que hacemos es dar eso, garantías jurídicas, financieras y empresariales para que todo el proceso sea adecuado para las dos partes. Ahora mismo podemos decir que se han cerrado ya con éxito 15 procesos y ahí a punto de cerrarse también otras 15 procesos.
El programa adapta els nous teams, la sessió d'empreses que en molts casos tota la vida han acompanyat la gent. Les generacions més joves no volen viure com han viscut els pares i d'aquesta manera han de tancar negocis que obriran els padrins. Avui a IB3 Ràdio vos avançam dos exemples de comerços històrics que cerquen relleu.
I la sensació és la de tornar a temps passats, com en el cas de la merceria, una merceria emblemàtica de Palma, com és la Veneciana. Dos locals del centre, plens de bates, de fils, de botons, de gafets. Una dona entra i demana un caladet per acabar una cortina, un folre per a una jaqueta i un grapat de botons. Fa una bona compra i en paga poc més de 3 euros. Darrere, un senyor vol un pegat adhesiu per reparar un llitet de la seva cuça que s'ha foradat i en paga 30 cèntims. I d'aquesta manera viuen dues joves que tenen el públic i també en Pere, el propietari, que duen anys ajudant a la gent a explicar allò que necessiten.
Que no sé cómo se llaman los ganchitos como para poner... ¿Cómo? No sé cómo explicarte.
¿Para poner?
Para enganchar como una...
¿Esto?
Sí, eso.
Efectivament, era allò. Escolten amb atenció i entre milers de catxes i catxetes que pot haver-hi una merceria saben que és allò que demana el client i això només passa havent nascut entre aquelles capses.
Les persones que venen darrere agafen altres camins i això fan. Espera que ara justament tant.
Hola, bon dia.
És cert que el món canvia, però els grans magatzems són incapaços de donar aquest servei i, de fet, envien a la gent a llocs com la Veneciana a cercar aquestes coses. I per això deia en Pere que el negoci lluny d'estar en decadència, funciona.
Funcionar funciona el que deia mon pare, que li deia, tens una mina, tens una mina, i deia, una mina de carbó, però... perquè clar, és una mina, però has de picar i has de... Bé, ja ho veus.
De fet, l'entrevista ha d'anar al ritme de l'entrada i sortida de la gent, però encara així el concepte és clar. La gent que ve darrere d'en Pere ha agafat altres camins i ell no vol veure tancar portes si no és imprescindible. Està convençut que hi ha d'haver gent que podrà posar al negoci la força i il·lusió que es mereix.
Dius que tilament lo seu és que continuï, però clar, hi ha d'haver qualcú disposat a ferrar-s'hi.
I en lloc del telèfon, el que han posat és un QR que els du en aquella pàgina del govern que dèiem al principi i d'aquesta manera saben que l'operació es fa amb garanties. Passa el mateix amb Antoni Roca, propietari de la carnisseria d'Esforti. Entrem al comerç i el primer que sentim és una oloreta boníssima de menjar i en Toni està preparant brou a la banda de darrere, brou de pollastre, i a més fa carn, embotit, té productes de botiga, menjars preparats. Pel veïnàs del barri és un autèntic referent i una bona feina li ha costat. Mantenir el prestigi més de 20 anys no és cosa fàcil.
L'únic que passa que jo la vaig agafar pues, fa ara 7 anys. En principi la vaig agafar per el meu fill o el Messi s'apuntaven, però ha estat que no. I bueno, i la veritat és que em va costar bastant aixecar-la i ara que està beníssim, pues, jo he arribat a l'edat de jubilar-me i necessito qualcú que vengui, perquè em sap molt de greu ara que se tenda estar molt bé, que se perdi això.
I és que en Toni ja té 66 anys i sobretot ganes de descansar una mica, ens deia, però veu com tanquen negocis de prop, la peixateria del barri, li sap greu deixar la gent sense més recursos que anar-se'n a un mercat o a una gran superfície. Però alhora entén que els seus dos fills no vulguin fer el que han vist a casa.
Perquè si me veuen el que faig jo, ja deuen dir, jo el que fa mon pare no ho he arreglat. Se'n va a les 6 de matí, ve migdia, feia una mossegada i se'n torna a anar, i de més a més el diumenge s'hi va per mirar si les càmeres estan en marxa i fer quatre coses, per preparar per dilluns. O sigui que és complicat. El relleu, a part, en aquest tipus de negoci, el relleu ha de ser professional.
I aquesta és la clau. Uns necessiten relleu professional perquè s'ha de saber dur una botiga d'alimentació. Altres, gent que tingui il·lusió per mantenir un comerç complicat però rendible. Abans era impensable que els fills no agafassin els negocis dels padrins. Però arribats a aquest punt, en un món globalitzat, una societat plural i diversa, la prioritat és seguir teixint empreses i comerços que mantinguin sobretot la personalitat de les ciutats i que mantinguin allò que fa que cada barri sigui únic en el món.
Són ara les 7:52. Repassem altres qüestions destacades a l'actualitat. Les tres associacions de víctimes i damnificats per la Dana de València compareixeran avui demà en la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes. És la darrera cambra parlamentària on encara els queda compareixer després d'haver-ho fet a la Diputació de València, al Congrés i al Parlament Europeu.
Abans de les intervencions hi haurà concentració ciutadana a les portes del Parlament Valencià amb el lema Mazón en la presó. Avui serà el torn de l'Associació de Damnificats Horta Sud i demà el de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana i el de l'Associació de Víctimes de la Dana.
I encara a València, la Policia Nacional ha detingut a un home per presumptament haver matat a punyalades un veïnat del seu edifici a la barriada de Benimata.
El fet ha no corregut a les 3 i mitja de l'hora baixa. Ara els agents d'homicidis de la Policia Científica investiguen les causes.
I els sindicats policials han convocat una concentració davant del Ministeri de l'Interior per demanar la dimissió del seu titular, Fernando Grande de Marlaska. Lamenten la malmesa que se n'ha enduit la Policia Nacional després de la querella per la presumpta agressió sexual contra l'exdirector adjunt operatiu José Ángel González.
Per part seva, el Partit Popular ha anunciat una auditoria al Senat sobre la gestió de Marlaska al capdavant d'Interior en matèria policial, penitenciària i immigració. Reclamen responsabilitats polítiques davant els escàndols acumulats a Escuca Gamarra.
I esta auditoria es un avance de lo que hará en el futuro un gobierno del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo. Los trapos sucios deben salir a la luz. Y vamos a poner tanto empeño en que los españoles conozcan todos los secretos del gobierno de Pedro Sánchez como sus ministros están poniendo y han puesto para ocultarlos.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica que les dades avalen que el país va millor que mai.
Llevan 7 años diciendo que si se hunde, que si se destroza, que si se cae en pedazos, como dice ahora. Pero si estamos creciendo el año pasado al 2,8, si tenemos casi 22 millones de personas ocupadas.
També centenars de persones han exigit aquest diumenge a Madrid al govern central l'aprovació de l'anomenat escut social, això quan dijous es tornarà a debatre al Congrés el decret llei per a prorrogar la moratòria de desnonaments de famílies vulnerables i d'altres mesures socials.
Sota el lema sí a l'escut social, no a la precarietat, els manifestants han recorregut el carrer de la capital per demanar, entre d'altres qüestions, la revalorització pendent de l'aprovació de les pensions.
Vamos a proseguir la movilización de manera permanente porque queremos que se apruebe y si no se aprueba vamos a seguir, digamos, movilizados contra las organizaciones que voten en contra de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Estamos luchando en común porque por proteger ese escudo social que se va a votar la semana que viene en el Congreso y esa revalorización de las pensiones que han intentado separar.
I de la sèrie avui, pendents de Mèxic, que s'enfronta a una escalada de violència després de la mort del Mencho, el líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, era un dels capos més cercats del país i ha estat abatut aquest diumenge en un operatiu policial amb intel·ligència dels Estats Units.
Ha mort quan les forces federals el traslladaven des de Tapalpa cap a Jalisco, un fet que ha desencadenat el que es coneix com a narcobloquejos amb vehicles incendiats i carreteres tallades. De moment, s'han detingut 25 persones per aquests episodis. El govern estatal ha activat el Codi Vermell i ha suspès el transport públic en algunes zones i les classes presencials per aquest dilluns.
I la Comissió Europea ha demanat als Estats Units claredat total quant a les mesures que prengui l'administració de Trump. Recordem que el mandatari ha signat aquest diumenge i amb efecte immediat un aranzel del 15%, això després que la justícia tombés les taxes a les importacions.
Brussel·les ja va acordar amb Washington pagar aquest impost per l'exportació dels seus béns als Estats Units i no aplicar cap aranzel en les importacions de productes. Això encara no ha estat ratificat, però, pel Parlament Europeu.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, ja ha començat la Tercera Guerra Mundial.
Ho ha dit en una entrevista a la BBC, en què també ha afirmat que la qüestió, que la incògnita ara, és quant de territori podrà conquerir Putin i com aturar-lo. Zelensky entén que Rússia vol imposar al món una forma de vida diferent.
Precisament parlant del conflicte a Ucraïna, al voltant de 300 persones es varen manifestar ahir per demanar la fi de la guerra, quan demà dimarts es compleixen 4 anys de l'inici de l'ofensiva russa, que ja s'ha cobrat la vida de més de 250.000 persones entre els dos bàndols. Va seguir aquesta convocatòria Álvaro Alonso.
Cantant cançons tradicionals i envoltats de banderes del país, la comunitat ucraïnesa de Mallorca sortia ahir al carrer per demanar que, tot i el pas del temps, el conflicte al seu país no s'oblidi.
Queremos con esta manifestación recordar a la gente que aún tenemos la guerra en Europa, hay que pararla y hay que ayudar a Ucrania para defender, bueno, defenderse.
Entre els assistents a la marxa, molts ucraïnesos que deixaren el país fa tot just 4 anys.
Para mí cuesta un poco comentar la tema esta y a ver, yo espero que pronto se termina porque ya hace bastante tiempo que dura la guerra en mi país.
Es difícil porque no me imaginaba que la guerra va a durar por tanto tiempo y por eso es muy importante a mostrar a la gente que todavía estamos en esta situación.
També ucraïnesos procedents de les zones que més han patit el conflicte, com aquest home de la ciutat de Sumy, a tan sols 30 quilòmetres de la frontera amb Rússia.
Estamos sufriendo también, porque cada día intentamos hablar con la gente, con nuestros amigos, familia, porque cada día puede ser la última vez que hablamos, cada vez, porque cada día caen bombas, drones, y es difícil, es complicado.
A més de defensar la fi de la guerra, els assistents han demanat més ajuda als països europeus.
No creo que están haciendo todo lo que podrían hacer, pero con lo que hay tenemos que ser agradecidos y agradecidos estamos, claro que sí. Pero siempre se puede pedir más, porque Ucrania es un país europeo y está luchando no solamente por sí mismo, sino por sus vecinos, por toda la Europa.
Amb tot, la guerra continua i la pau no sembla a prop.
Són ara les 7:58, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassam el que va donar de si els premis BAFTA 2026. Les produccions espanyoles han quedat sense premi anit en el lliurament d'aquests guardons, uns premis del cinema anglesos que han estat dominats en la present edició per Una batalla tras otra. Aquesta cerimònia, que es va celebrar al Royal Festival Hall de Londres, no ha deixat cap guardó per la gran esperança del cine fet a casa, com és Cirat d'Oliver Laxa, que estava nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa i que acabava de veure com el premi era finalment per a valor sentimental.
En tot cas, com dèiem, la gran triomfadora de la nit va ser Una batalla tras otra, que va sumar 6 premis, inclosos millor pel·lícula i millor direcció per Paul Thomas Anderson, a qui sentirem ara mateix, i es consolida com una de les principals favorites pel Premi Oscar el pròxim 15 de març.
I want to say thank you, and I know that there's a bar somewhere. I think we should all go there. It's been a long evening, but this is...
Confiava el director, que va rebre el Premi Gran, en trobar un bar on celebrar tantes coses.
I know what freedom is. It's no fear, so... Let's keep making things without fear. It's a good idea.
I assegurava que les coses s'han de fer sense por. En tot cas, en les categories interpretatives, Robert Aramayo amb Incontrollable I Swear va guanyar el BAFTA a millor actor i també Rising Star, estrella emergent, i d'altra banda, Jessie Buckley es va imposar com a millor actriu per Hamlet.